Sabadell commemora aquesta setmana el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i també el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació amb diverses activitats. Una d'elles és la presentació aquesta tarda del còmic Adeu Birkenau, a càrrec de Ricard F., Cesc Dalmases i Roger Surroca, tres artistes sabadellencs. Precisament nosaltres en podem parlar amb el Ricard F. Molt bon dia, Ricard.
Hola, molt bon dia.
El còmic Adeu Birkenau explica la història de la Ginette Kolinka, una noia que el 1944, amb només 19 anys, va ser deportada al camp de concentració d'Auschwitz. Ricard, com t'arriba a tu aquesta història?
Bé, aquesta història mai és un camí fàcil, eh?
Exacte.
Les històries no neixen allò espontàniament. De fet, són els guionistes, en Jean-David Morvan i en Víctor Matet, un guionista de còmic professional i un periodista, que es troben amb la història de la Ginette. De fet, la Ginette és una celebritat a França perquè s'ha recorregut instituts, platons de televisor, i diguéssim, porta un terç de la seva vida adulta dedicant-se a passar la memòria, com ella diu. Però ells, diguéssim, es troben amb aquesta història i... diguéssim, em valoren el potencial per explicar-lo en còmic, perquè en novel·la, diguéssim, ja havia estat novel·lada la seva vida, la seva experiència, bàsicament, i llavors en Jean-David Morvan, que coneixia la meva obra, de fet ens coneixem des de fa una bona pila d'anys, va considerar que la meva feina, la meva manera d'explicar, la meva sensibilitat com a narrador i com a dibuixant, se venia perfectament el que ells pretenien fer, i es va posar en contacte amb mi. Llavors, d'aquí a que acabem sent un equip, diguéssim, de dibuixants de Sabadell, bàsicament per encabir la producció d'aquest llibre, que són diversos mesos de feina, jo no podia assumir-ho tot sol perquè tenia altres compromisos, i vaig enredar una parella de companys, diguéssim, amb qui confiava professionalment i personalment.
Una bona enredada, perquè déu-n'hi-do la feinada que deu suposar. Vas arribar a conèixer la Ginette, tu?
Sí, de fet la Ginette és viva. D'aquí un parell de setmanes farà 100 anys. Uh-huh. Doncs una senyora gran, crec que ja se li pot dir, amb 100 anys. Sí, quan començàvem a treballar en el projecte, vam aprofitar un desplaçament meu a París per promocionar un altre llibre, i vaig quedar menjant de dit amb un editor, diguéssim, que estava interessat en la idea, i vam anar a sopar a casa seva amb la seva família, i clar, sempre és... evidentment, és a part del luxe i el privilegi de poder conèixer una persona com la Ginette, que és tot una dona, el poder parlar i discutir amb ella de primera mà sobre molts aspectes de la seva vida i de la seva experiència. Els guionistes, per això, ja l'havien acompanyat a una visita al camp, que és justament la que surt en el còmic.
Us va donar ell alguna directriu, o us va dir, mira, si us plau, tracteu la història així o aixà, o no feu això?
Mira, la Ginette havia estat en silenci durant molts anys. Jo suposo que com molts deportats, i al cap i a la fi com la majoria de perdedors de qualsevol conflicte. En cert moment, quan s'estava rodant la llista de Schindler, quan es preparava el rodatge de la llista de Schindler, que es va fundar la Shoah, es van posar en contacte amb una sèrie de supervivents de Birkenau perquè fossin per recopilar informació i poder, diguéssim, dissenyar, imagino, la pel·lícula, els platós i tot plegat. Allà va ser quan ella, la Ginette, va començar a xerrar, diguéssim, a explicar la seva experiència. Se'n va donar compte que era una cosa molt útil i necessària, però no va quedar gens contenta del resultat de la pel·lícula. Ella sempre diu que com s'ha representat a la ficció o en documentals, és a dir, depèn de la voluntat de cada obra, els camps, diguéssim, i la vida dels camps difereix molt del que ella havia viscut o del que ella recorda haver viscut, que són dues coses molt diferents. I, per tant, el que ella sí que va demanar era que intentéssim ser el màxim de fidels, i, de fet, era el que era la voluntat, que ens movia una mica. Teníem oportunitat i accés a la seva memòria, teníem contacte directe també amb la Shoah i una sèrie de documentalistes i experts en la deportació i en els camps d'extermini, i per tant, diguéssim, el que vam intentar va ser això. Llavors, evidentment, regularment li anàvem passant la feina a mesura que la fèiem, i provocava canvis, evidentment, quan deia, ostres, no, els lavabos no eren així, o no, no hi havia gens d'arbres, no, el camp no... O sigui, ara ella hi diu, avui en dia vas al camp, no, i veus arbres i veus la natura, i veus ocellets per allà volant, i tot això no hi era. Vull dir, era fang, era fum al cel, fang al terra i poc més, no? Llavors, aquesta sèrie de coses, sí que ella intentava que respectéssim al màxim ja no la seva experiència, però sinó el que era.
I com a artista, com és això de retratar una història tan dura?
Doncs mira, no és fàcil. La sort és que la una mica el missatge que té el còmic és d'esperança, és a dir, la Ginette entén molt bé que el seu rol és circumstancial, ella va viure això, no va viure, de fet no és una heroïna per haver sobreviscut i ella no s'hi vol, no? Però el que sí que ha fet és aquesta feina d'explicar la seva experiència perquè serveixi, que no torni a passar, bàsicament. Llavors t'agafes això, no? T'agafes el fet de que, en certa manera, ets una baula més, no?, d'aquest missatge d'esperança, no? Intentem... No, potser no és el millor dia per dir això, després de com ens hem despertat, als Estats Units, però no, si perdem l'esperança, ho perdem tot, que també és una mica el missatge de tots aquests supervivents.
I potser, precisament, amb les notícies que ens hem llevat i les imatges, sobretot, en què ens hem llevat, potser és un dia més important que mai d'anar a aquesta presentació i d'entendre el seu testimoni, no?, i de no perdre el relat.
Exactament. Ja fa una temporada que els temps es van enfosquint a poc a poc, una mica tot arreu, a la vegada. No sé si és un paral·lelisme amb 100 anys enrere, diguéssim, amb moments que ja han viscut. No sé si va ser Marx o algú que va dir que la segona vegada que repeteix la història és una farsa. Tant de bo fos una farsa. En tot cas, sí, sempre és important recordar aquestes coses, recordar l'horror, la deportació, que pot succeir, com diu la Ginette, que pot succeir en qualsevol moment, i de fet que està succeint en molts llocs de la guerra. És a dir, no perquè tinguem present l'Holocaust no vol dir que d'altres racons hagin succeït genocidis o bestieses, diguéssim, en nom del que faci falta.
Presenteu el llibre aquesta tarda al Museu d'Història. Què n'esperes una mica?
Doncs bé, espero que vingui gent disposada a escoltar, inclús disposada a preguntar. Mai saps, en aquesta mena d'esdeveniments que giren al voltant de la memòria, quan hi he participat, perquè fa anys vaig fer un còmic de la Guerra Civil també, molta gent ve a oferir la seva experiència. Hi ha gent que, ostres, que a vegades s'acosta i diu, ostres, el meu avi també va estar-hi, o la meva àvia també va estar-hi, o jo recordo que un tiet explicava que, vull dir, que són moments que permeten una mica, no diré la gran catarsi, però sí que permeten a la gent desfogar-se o donar sortida d'aquells patiments, diguéssim, que han vingut a la família. Llavors, què succeirà? Doncs no ho sé, ja, però vaja, mentre puguem xerrar una mica del llibre, donar a conèixer l'experiència d'aquesta dona i obrir-ho, i també assenyalar que no és l'única experiència, no?, que per mala sort no va haver-hi només la Ginette que va ser deportada a aquest camp, sinó que va haver-hi, doncs, diríem, milions de persones. Llavors, és una història que és comuna als nostres pobles, a la fundació moderna d'Europa, i que cal tenir-la present, i jo crec que la gent ho entén perfectament.
Canviem una mica de registre i parlem d'una altra obra teva que ha guanyat un premi al Japó, el llibre sobre Degasi Kasat. Com, explica'ns aviam com ha anat tot això.
Ah, doncs mira, no ho sé mai. Sovint penso, jo estic fent aquí el meu cobert de la casa de Sabadell, faig els meus còmics i resulta que a l'altra punta del món algú se'ls ha llegit i els destaca entre la ingent producció mundial. Una sorpresa, de fet, una sorpresa, perquè Japó no és precisament el país més obert en quant a obra de producció estrangera. Aquest és un premi que dona el Ministeri d'Exteriors del Japó per posar en valor això, justament obres que no són d'autoria japonesa. Els japonesos són molt seus en aquestes coses i acostumen a donar només valor a la producció local, diguéssim, nacional. Llavors que cada any, des de fa uns quants anys ja, que reuneixen i escullen aquelles obres que consideren que són remarcables, no?, i que tenen un impacte per la seva societat, sense oblidar que Degas és un pintor molt, molt reconegut internacionalment i que els museus on s'exposa reben molta, molta visita de turistes japonesos. Llavors, diguéssim, és sorprenent, però tampoc és tan estrany, no?, que hagin acabat destacant un còmic que relata la vida d'aquest pintor.
Doncs, Ricard, esperem que els premis continuïn caient. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi bé aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.